de Villarreal. Ha llegado el verano. Es hora de comenzar a preparar las piscinas. Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen en piscinas, piensen en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón. El jueves 25 de julio llega la sisena Fira d'Oportunitats. Aprovecha los descuentos de Canem y Canem Kids con prendas desde 5 euros. Y disfruta de talleres, juegos y desfiles desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Altermet, Canem, la moda que estás buscando.
Agricultor. Con Espintor Cebo la lucha contra la mosca de la fruta y el olivo nunca fue tan fácil. Protege 10 anegadas con 5 litros de agua y 1 litro de Espintor Cebo. Ya sabes, contra la mosca de la fruta y el olivo aplica Espintor Cebo, producto certificado en agricultura ecológica. Distribuido por Agromaestrat 964-32-2041.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te imaginas una tierra donde la montaña bese el mar? Donde puedas pasear por los más bellos paisajes y recorrer pueblos milenarios. ¿Te imaginas dejarte llevar por los sentidos? Lo tienes muy cerca. Descubre esta tierra de ensueño en www.turismodecastellón.com. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Va, on quedem.
On anem a quedar, on sempre...
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. I ara també la tradicional olla de la plana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Para tus prendas y complementos del verano no es necesario esperar a la rebaja. En Sport 2 Oportunidades hasta el 50% en liquidación textil. Camisetas, mochilas, chanclas, toallas, zapatillas, gorras, viseras, sudaderas, chándals, botas, equipaciones. Adelántate a las rebajas para la playa, la acampada, el campamento, las escapadas. Sport 2 Oportunidades, calle Torremosa, Villarreal. Mucho más que camisetas.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? Del coche, del Kia Niro. ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Kia Niro híbrido por 19.900 euros financiando con Banco CTLM-SAU antes del 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, the power to surprise.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Així seguim, buscant l'actualitat groqueta per on passa i per on pot estar marcada com a destacat. Destacat, per exemple, és notícia, diríem, que és rellevant per als aficionats del Villarreal i crec que val la pena que la puguem explicar. I és que ahir el senyor Tebas va estar en una cadena nacional i va venir a explicar, pues, això, de tot el que està passant, de tot el que comporta i ese lío que té muntat en la federació. I que encara jo diria que tenim a la gent un poc marejada, no? Primer que res, perquè encara no tenim gens clar de quins van a ser els horaris dels partits. Si està clar que en estiu van a haver uns horaris, però en hivern van a haver uns altres, està clar, la calor marca que n'hi ha certs llocs on és impossible jugar a determinades hores. Però que, bueno, que poquet a poquet se van deixant caure algunes coses que jo crec que poden ser interessants, sobretot en el tema dels horaris. I és que estem... encara pendents d'aquesta guerra que n'hi ha, de si se juga o no se juga divendres i dilluns, però, entre altra cosa, ara mateix n'hi ha horaris que la gent encara no té massa clar, no? I és que, per exemple, ahir anunciava el senyor Tebas que n'hi haurà un partit obert de primera divisió, i és, concretament, el que televisaran en Gol i que serà per als diumenges a les 2 del migdia. És a dir, que a hora de paelló, a les 2 del migdia ja sabem que n'hi haurà un horari que serà damunt televisat en obert. Bueno, pues bona notícia és aquesta, no? El que passa és que també jo crec que és un horari que no sé jo si a la gent li agrada molt o poc a les 2 del migdia, sobretot si tens que anar al camp. Vos agrada a vosaltres l'horari d'aquesta de les 2?
A mi no gens, la veritat. Crec que, sobretot ara, en aquests mesos que encara fa molta calor, no sé si es podrà jugar a aquesta hora. A lo millor aquests partits se tenen que jugar més tard, però un diumenge a les 2 jo crec que és un horari que, per lo menos per a la gent d'ací, que estem acostumats a lo millor a estar en família...
Al paelló, diso clar.
Al paelló, pues, és un horari que no fa molta gràcia.
És que és un horari criminal, criminal, eh? De les 2 del migdia, perquè, clar, ja no saps tampoc si dinar antes, dinar després, a les 4, 4 i mitja a la pra... No sé, però bueno, la notícia és que Isa, no?, que ha confirmat Tebas, que el partit del diumenge serà en obert i serà el del diumenge a les 2 del migdia. Que els dilluns i divendres seran partits de pagament i que només se jugaran en casa dos partits màxim per temporada. És a dir, que el Villarreal, que té papeletes guapes de que siga un dels equips que més interès tinguen en que poden jugar dilluns i divendres, per l'atractiu que no tindrem competició europea, està clar que si mos toca com a local només n'hi hauran màxim dos encontres que mos puga tocar en aquests horaris. Home, jo crec que també està bé, perquè jo recorde anys que l'Atlètic Club de Bilbao, per exemple, el matxacaven, però de totes totes, i al Llevant jo no recorde de divendres i dilluns, però les dues més plenes. Jo crec que també és algo que la gent s'ha pogut queixar i que també s'ha tingut en compte, o sigui que poquet a poquet hem de millorar conceptes.
Sí, és una gran notícia, perquè jo crec que aquesta temporada, quan vam veure que al final ens vam salvar, però sabíem que no jugaríem a Europa, tots vam imaginar que aquesta temporada ens tocaria jugar molts dilluns i divendres, per tant, si només són dos és partits que en tota la temporada jugarem en dilluns o divendres així a la Ceràmica, jo crec que és bona senyal.
A tu t'agraden els dilluns o divendres, Víctor?
A mi no, a mi m'agradaria que tots els partits foren en diumenge a les 5 com tota la vida, però sembla que no estan molt per la labor i que no miren ja ni les tradicions de cada lloc per als horaris dels partits.
No, home, una cosa que al final acabarà acabant-se és el que està passant ara. Lo de els nostres equips grans que estan per ahí, que si estan en Japó, si estan en
Amèrica,
en tots els llocs estan disputant partits de pretemporada, enfrontaments d'issos grossos, que jo crec que això no acaba d'agradar a ningú. El que passa és que al final per la pasta tenen que fer aquestes coses. I això jo crec que al final comporta que n'hi ha jugadors que acaben patint lesions i que no estan els cossos encara readaptats a certs climes, no?, per a poder competir. I això jo crec que s'acabarà.
Ja, però al final, no sé, al final la pretemporada encara te pot importar menys dir, bé, si al final el Madrid juga o el Barça o el qui siga, juga a les 2 del matí, però després incorporen a una gran estrella, pues dius, bueno, no veig un partit de pretemporada, però sé que tinc una estrella per a la Lliga. El problema és que els partits de Lliga no pugues anar al teu estadi, en ta casa, a veure's perquè es fiquen en uns horaris en els que cap persona pot anar.
Sí, però al final la salut també compta. I ja veuràs com els jugadors al final diran, prou. Seran els mateixos futbolistes, ja no dic l'aficionat. L'aficionat, al final, som uns paganos i abans que mos toca pues, adaptar-nos a lo que n'hi ha. Si mos agrada i si no, pues mala suerte. Però els mateixos futbolistes, per exemple, jo crec que al final aniran plantant-se en tot això.
Sí, també... bueno, com comentaves, és que al final tampoc és una cosa beneficiosa per als jugadors. Ja vam veure, per exemple, ahir en el partit del Madrid que Asensio va lesionar-se de gravetat. Al final... per exemple, uns jugadors que estan acostumats a jugar així, de repent tenen que anar a Chapó, pràcticament sense poder descansar, jugar dos o tres partits damunt d'alta exigència, perquè ja han vist que els rivals contra els que estan jugant són rivals d'exigència, al final està clar que per ells tampoc són bones proves.
Bueno, doncs ells ho guisaran, ells ho arreglaran, i nosaltres ahir, esta volta, diríem que estem un poc al marge de totes aquestes coses. Per cert, que també reconeixia el senyor Tebas que està clar que n'hi ha denúncia formulada, però que és la primera jornada, lo de tindre que jugar divendres i dilluns, i que aquesta denúncia és el juzgat, és el jutge el que tindrà que decidir sobre aquest tema, no? Lo de tindre que jugar els divendres i dilluns de la primera jornada, i que està clar que, en principi, per la primera jornada se donaria el que és la cautelar, eh? És a dir, que se mantindrien, en principi, el que serien els horaris per a divendres i dilluns. És així, no, Víctor?
Sí, de moment seria així. el que siempre puede suceder es que aunque done la cautelar, la federación se encabote y no envía els àrbits, però esperem que no, no passi cap cosa estranya i que al final s'acaben desenvolupant totes les jornades com cal.
De moment el que interessa és que nosaltres, per exemple, no estem pringats, eh? Aquesta primera jornada, perquè nosaltres recordem que debutaríem en casa el dissabte, seria l'horari nostre, sí. A les 8, no? Crec que era, o les 9.
El que sí que afectaria seria la jornada 2, que sí que és en divendres a les 10 en Camp del Llevant. Ahí sí que hi haurà que estar atents al que marque la... la Lliga, la Federació i els jutges.
Pues això, estarem distrets encara, eh? En el que és eixos cara a cara i sé a veure qui pot més entre Federació i Lliga. Lo nostre és que el Villarreal avui ha fet la penúltima sessió preparatòria del dia en la ciutat esportiva. A partir d'ara, demà tindrà sessió preparatòria i després ja tindran el que és el viatge cap a Àustria. Exactament, Víctor, on estem concentrats?
Sí, aniran a Kufsteinerland i després, per si algun aficionat groguet que està d'estiu per allí vulgui desplaçar-se, el partit contra l'Augsburg és en Esbas i el del Colònia en Kufstein.
És a dir, que demà ja viatjarem i ja crec que per la vesprada n'hi ha sessió preparatòria també allí quan arriba l'equip i el divendres ja serà el que és l'encontre, el tercer dels partits amistosos davant de l'Augsburg, que demà suposa que contarem alguna cosa d'aquest equip.
Sí, demà ja l'analitzarem un poc i sí, al final demà pel matí encara si algú vol anar encara es podrà veure els jugadors en la ciutat esportiva, però després ja per la vesprada ja entrenaran en Àustria i a partir d'ahir, el divendres, entrenament i partit.
Per cert, des de l'esperada n'hi ha sessió preparatòria.
També, a les 6:30, si algú vol anar, també pot anar a veure'ls encara així en el poble.
Quina temperatura se trobarà la Villarreal allí?
Ara mirarem.
Fresqueta,
però
no?
Sembla que la temperatura és prou pareguda, però al final la humitat és el que canvia i això sí que pot ajudar un poc més als jugadors.
Què ha passat avui en la sessió preparatòria? Quan ha durat la sessió preparatòria? Ha sigut intensa, no ha sigut intensa? Què ha passat en ella, Víctor?
Sí, al final més o menys la mateixa duració. Crec que esta setmana estan ja començant a curtar un poc, però més o menys duren una hora i mitja els entrenaments. I això, el primer en un poc de 1 contra 1 en porteries d'estes menudes per als jugadors, per a intentar això tindre un poquet més de velocitat en aquests moments de reacció. Després el partit ja que jugaven tots junts en dos equips en el camp reduït també per a millorar aquestes pressions, i després és quan s'han quedat ja al final els davanters i algun centrocampista i també algun lateral per a practicar els tirs en uns ninos que simulaven tres defenses.
O sigui, com si foren faltes, podien dir, no?
Sí, tirs des de fora de l'àrea i això, tenien que girar-se per a evitar els ninos i des d'ahí, sense fer més de dos tocs, llançar a porteria.
Estaven tots? És la gran pregunta, Eric.
Sí, estava la majoria de l'equip com al que estem habituats. Dels porters estaven tots. Els tres del primer equip, i com vam comentar ahir, avui també estava Iker Álvarez, aquest porter que ha jugat sí, aquesta temporada el juvenil del Roda. Després, de defenses, estaven tots. Destacar a Funes Mori, que també ha entrenat avui ja amb el grup, ha fet el partidet.
Ah, sí, partidet i tot, Funes Mori. Pues ha arribat fort, eh?
Sí, ha arribat en ganes, i també senyalar que l'hem vist que ha jugat a lo millor perfilat al costat dret. Calleja l'ha volgut provar ahí com a central dret i ha estat en esa posició, en el partidet.
O sigui que entre Pau, Víctor Ruiz i Funes Mori, diríem que Funes Mori ocuparia ara mateixa el perfil dret, o per lo menos és el que està intentant provar Calleja, no? Suposo que de cara al partit de demà o del partit del diumenge.
Sí, això és el que hem pogut veure avui. Calleja li insistia molt en intentar traure el baló amb la cama dreta i pareix que ho ha fet prou bé.
Pues aquestes són les intencions del Villarreal. Per cert, Bruno l'han vist avui?
No, a Bruno avui sí que no l'hem vist. Suposo que haurà entrenat al gimnàs o haurà fet un treball més específic, però no l'hem vist a la xespa.
I Trigueros?
I Trigueros continua a part, ja vam dir ahir que també es trobava fent físic a part, però en la xespa, corrents amb sabates, i avui també l'hem pogut veure, encara que també n'hi ha que dir que avui no ha sigut només trote, l'altre dia va ser només trotar, avui sí que l'hem vist fer exercicis a lo millor més de canvis de ritme, però també centrats en el físic del jugador.
Estava Asenjo en perfectes condicions, no? Que no va jugar l'últim partit.
Sí, en perfectes condicions.
Vale. Pues bueno, aquestes són les notícies un poc destacades de lo que són les sessions preparatòries del dia. Alberto Moreno ja té l'alta definitiva.
Sí, ja també és un jugador de la plantilla, un mes, també fa els partides ja com tots, i dir que, per exemple, per a que la gent no se preocupe per Trigueros, que per exemple la setmana passada també Morlanes va fer un poc de treball a part i després va jugar el partit perfectament, va ser un dels millors, per tant que ningú se preocupe. Ja vam dir que hi havia jugadors que per la càrrega de treball algun dia feien alguna cosa diferent, però se troben tots bé, i això, dos partits que venen, i se suposa que jugaran tots més de 45 minuts ja.
Tu creus que va jugar ja tots més de 45 minuts ja? I va jugar menys gent?
Jo crec que ja no... A lo millor el primer partit encara, però el del diumenge jo crec que ja no se veuran 11 canvis en el minut 45, sinó que ja crec que algun jugador jugarà 60 minuts o 65.
Bé, pues sí, se són un poc les notes destacades del dia. Com a curiositat, la xarxa que han mantès tècnic i un futbolista de la primera plantilla del Villarreal. Quan diem xarxa és perquè han estat una estoneta xerrant. Qui eren ixos, Eric?
Sí, eren Calleja, el tècnic, i Raba, Dani Raba, que quan ha finalitzat l'entrenament s'ha quedat un rato llarg, sobre uns 20 minuts parlant amb Calleja a la xespa del camp 3 de la ciutat esportiva, i han estat ahí conversant, suposo que sobre alguna funció al terreny de joc.
Ja estem especulant coses, claro. Que estiga Calleja parlant un futbolista, pues, suposo que Calleja també intentarà explicar-li coses a Dani Raba, alguna explicació li donarà, alguna situació dins de lo que és la dinàmica de l'equip, per exemple, que a lo millor pues, pot contar menys, que pot contar més. Són coses, no?, que realment pues, és lo normal que pugui passar. El que passa és que, clar, esta volta segut en Raba i, clar, i les sensacions manifesten coses, o per lo menos mos fan creure coses. Veurem, 20 minuts de xarxa en Dani Raba, per a què ha servit, o si passarà o no passarà algo en un futur. Jo crec que no, però bueno, tot això és especular perquè no sabem realment de lo que podien estar parlant. I s'ha estat la notícia, diríem, de lo que és la sessió preparatòria del dia. Entre altres coses, més coses que n'hi ha que comentar, i és que el Villarreal confirma també que els tres partits amistosos que tenim que disputar, és a dir, el de l'Augsburg el dia 26 de juliol, el diumenge dia 28 davant del
Colònia
i davant del Salque 04 el 2 d'agost, la gent o els aficionats del Villarreal també van a tindre la sort de poder veure, perquè ja sabeu que, en este cas, Levante Televisió serà el que oferirà els tres partits amistosos que té per davant el Villarreal, més els dos que ja ha disputat, serien de moment 5 partits de pretemporada que els aficionats del Villarreal podran veure gràcies a l'acord que ha arribat el Villarreal en la gent de premsa ibèrica. Així que, i això són les notícies destacades del dia en el Villarreal en el que respecta a lo esportiu. De lo altre, pues, què vos pareix si després d'una pausa comentem què és lo altre i què n'hi ha de l'altra actualitat.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. ¿Problemas con la climatización de tu vivienda? Encuentra la mejor solución en Big Mater Arbo, con ventanas de PVC a medida y puertas de paso.
Con financiación hasta 24 meses, sin intereses.
Big Mater Arbo, Avenida Pío 12, 55 de Villarreal. Buscamos soluciones, creamos espacios.
Sempre Rápid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rápid, siempre a su servicio.
Cambiar la forma de conducir lanzando un coche 100% eléctrico equipado con la última tecnología puede parecer difícil. Pero lo difícil es que no aproveches las ayudas de Nissan y del gobierno para conseguir tu Nissan Leaf, el eléctrico más vendido en el mundo. Tener un Nissan Leaf 100% eléctrico nunca había sido tan fácil. Nissan Innovation that Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón. Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante. Es la felicidad de este
valiente. No cargues con más peso. Aguacas, distribuidor de aguas minero-medicinales para empresas y particulares. Aguacas, agua de vejí, sorotana, benasal, cortes y solán de cabras. Tú eliges la calidad, marca, formato y tamaño. Con Aguacas ahorrarás en esfuerzo, tiempo y dinero. Infórmate en el 964 10 39 40 o en aguacas.com.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado, se nos han adelantado. Es un Dashbelt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dashbelt Auto. Descúbrelo en Dashbelt Auto Marzá, Camitra Besa 26 Villarreal y Avenida Lairón 60, Castellón. Dashbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
En Mayen Colors encontrarás todo lo que necesitas en papeles, complementos decorativos y las primeras marcas nacionales en pintura. Mayen Colors te ofrece la calidad a precios de fábula. Ven y compruébalo tú mismo. Mayen Colors, Avenida Castellón 105 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
No queremos a nadie sin vacaciones. En escapad.es encontrarás las mejores ofertas y hasta 200 euros de descuento en hoteles, paquetes, circuitos y cruceros. Reserva en escapad.es o en la avenida La Mura 15. Escapa, tu agencia de viajes, en internet y en Villarreal. Viaje con
nosotros. Dentin y Policlínica, especialistas en implantología avanzada. Últimas tecnologías al mejor precio, ortodoncia, estética dental y muchos más servicios a tu alcance. Dentin y Policlínica, Marqués de la Ensenada 42 o 964-09-9721. Nuestro destino, tu sonrisa.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
Agripesa, venta, reparación y alquiler de maquinaria agrícola y jardinería. Distribuidor oficial de motosierras y maquinaria Steel, cortacéspedes Viking y motoazadas Móvica. Servicio oficial de Lombardini e Ilemo Ardi con la confianza de un servicio técnico especializado. No dude en visitar nuestras instalaciones en la calle La Plana 36 de Villarreal. Teléfono 964 52 68 80.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
En Cafetería Roma te ofrecen variados almuerzos populares y menú diario, todo en un ambiente animado y distendido. Y con la llegada del buen tiempo, ven y disfruta de los mejores refrescos. Cafetería Heladería Roma, en Avenida Río Ebro de Villarreal.
Y ahora Beto, lo altre es qué pasará, qui estarà, qui no estarà i com el Villarreal té que acabar tancant i confeccionar la plantilla. Lo més, suposo, desesperant és el cas de Javier Ontiveros, per al mateix futbolista i suposo que per a la gent de Màlaga. Mira, anem cap a Màlaga, que tenia ganes de parlar en ells, a veure què mos conten de quina és la situació en el Jeque, com està el Jeque i com estan vivint, pues això, un poc l'agonia de saber què passarà en tots els futbolistes que pareix que tenen que ser de l'equip del Màlaga. Dani Marín és el company del Desmarque, el que ja saludem. Dani Marín, què tal? Buenas tardes.
Hola, què tal? Buenas tardes.
Com estàs?
Bueno, pues un poco con, yo creo que con la incertidumbre habitual que hay todos los veranos en la gran mayoría de los clubes, pero bueno, con el agravante de que en el Málaga a estas alturas de verano no se ha hecho ninguna incorporación y apenas han salido jugadores, por lo que intuimos que va a ser un final bastante frenético, o al menos un desarrollo de un final bastante frenético, porque bueno, sabido por todos que el Málaga tiene que desalojar un poco la plantilla, tiene que reducir de una forma drástica el límite salarial con el que la liga le permite poder competir y a partir de ahí, con lo que le quede, confeccionar y ir haciendo algunos fichajes. Así que, bueno, es una tarea ardua de máxima ingeniería deportiva y económica y en ello están. La planificación se encuentra ahora muy parada. Es cierto que en las últimas horas ha empezado a producirse el movimiento que se esperaba, que no es otro que la luz verde por parte del propietario del club, que ya sabéis que es un jeque, el jeque Abdulaltani, para agilizar algunas de las operaciones que ya están ultimadas por parte de los ejecutivos que trabajan en el club y a partir de ahí que de más o menos empiece a fluir la planificación con todo lo que eso conlleva y también con los intereses que hay puestos en ello desde Villarreal.
Creo que hay 6 o 7 jugadores que están en la rampa de salida que tienen que abandonar el Málaga, que prácticamente yo creo que son unos casos similares a los del Villarreal, es decir, que con el Málaga está todo hecho, con el futbolista prácticamente puede estar todo hecho, pero que falta solamente únicamente la firma del jeque.
Sí, bueno, jugadores que pueden salir, te diría que casi todos, porque el Málaga, insisto, necesita reducir de una forma importante lo que se llama la masa salarial, ¿no? El salario liga, que digamos es lo que en función de unos algoritmos matemáticos la liga te permite gastar en función de lo que vas a ingresar y a partir de ahí confeccionar la plantilla. Si llega al Málaga una oferta por un jugador y tanto el jugador como el club la ven interesante, seguro que va a haber tela que negociar. Así que a partir de ahí pueden salir muchos jugadores. El que estén más o menos cerrados, pues sí, hay varios. Uno es Johnny, que ya se encuentra desde hace bastante tiempo entrenándose con la Lazio en Italia y que va a jugar ahí en Italia. Lo que ocurre es que tiene pinta de culebrón porque hay una serie de vericuetos, por decirlo así, en esa operación. Otro es Roberto Rosales, que va a jugar la temporada que viene y que va a ser ya propiedad a partir de la temporada que viene del Leganés. Ya está en Tánger, el jugador hispano-venezolano que ni siquiera se ha incorporado a la concentración del equipo aquí en Estepona, muy cerquita de Málaga. Y otro, evidentemente, que es el que nos ocupa, es el de Javier Ontiveros, que es, digamos, ahora mismo el mayor activo del club, el futbolista por el que se puede ingresar más dinero, que es el Marbellí. Hay un acuerdo ya ultimado desde hace bastante tiempo entre el Villarreal y los ejecutivos del Málaga Club de Fútbol, un contrato tasado en 7 millones más variables, que entienden en Villarreal que es el precio de mercado que tiene el futbolista, y en los últimos días, por eso se ha estabilizado, se ha estancado, se ha paralizado ese fichaje, el propietario del club, insisto, el Jeque Abdulaltani, ha exigido una serie de plusvalías, de opciones de recompra, que no están contempladas en ese acuerdo y que no ven con buenos ojos el Villarreal. ¿Qué ocurre? Que el Villarreal ya conoce un poco el procedimiento para negociar del Málaga a través de esa figura de su propietario y ha estado esperando de una forma, creo que marcando bien los tiempos y esperando a que finalmente, pues digamos, por no sé si decirlo así, por aburrimiento o por presión, pues el Málaga finalmente haya aceptado. Y en eso están, más o menos allí la concentración de Estepona, están un poco que viene el lobo, ¿no? Como el cuento del lobo que de un día para otro Antivero no va a ir a entrenar y va a poner rumbo a Villarreal. Y yo, por la información que disponemos, creo que va a ser en los próximos días, es decir, creo que esta semana este asunto debe quedar de una forma completamente zanjada porque el Málaga necesita ese desahogo económico para poder seguir avanzando en la planificación, porque el futbolista quiere dar ese impulso a su carrera de poder tener un contrato de primera división y seguir progresando como jugador, y porque entiendo que es un poco insostenible que siga esperando cuando más o menos están todas las partes de acuerdo.
Claro, es que lo ilógico es eso, ¿no? Que está todo de acuerdo y que solamente falta que el jeque acepte, y es que no le queda otra que aceptar, o sea, ni más ni menos. Lo que no sé yo es esta agonía tan larga.
Bueno, él está en su derecho de exigirlo, que entiende que es lógico. Al final esto es una negociación entre dos partes y él lucha por la suya. Lo que ocurre es que no se ve que pueda acceder el Villarreal a estas pretensiones. Hablamos de una opción de recompra por valor de 1 millón de euros más de lo que va a pagar el Villarreal, es decir, unos 8 millones aproximadamente, y una plusvalía del 50% de un futuro traspaso. ¿Qué ocurre? Que el jeque, digamos, no ha llegado a entender o no ha visto bien o le ha molestado que el Málaga en los últimos años haya vendido a futbolistas al Villarreal por precios que entendía que no se ajustaban al mercado, como por ejemplo Pablo Fornal, que al final fue por su cláusula de rescisión, o Samu Castillejo, y después han sido, digamos, vendidos por parte del Villarreal a unos precios bastante más elevados. ¿Qué ocurre? Que él busca, insisto, en su posición legítima negociadora, de tener un retorno, un feedback, si hay un siguiente traspaso. Uh-huh. Al final el porcentaje que pedía o que estaba exigiendo era de un 50%, que igual está fuera un poco de mercado. Pero bueno, insisto, al final creo que ambas partes, o que todas las partes, porque aquí son tres, el futbolista y los dos clubes, están obligadas a entenderse, y todo el tiempo que se ceda, pues veremos a ver a quién beneficia. Al jugador lo va a perjudicar, lógicamente, porque querrá cuanto antes empezar con su nuevo equipo, y a partir de entonces a ver qué ocurre.
De ahí a los mensajes que están mandando continuamente por Instagram, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, los jugadores cada vez hacen menos manifestaciones públicas, tiene muchísima notoriedad y muchísimo eco todo lo que hacen y todo lo que dicen, y se suelen expresar más a menudo ya en las redes sociales. Ontiveros es un futbolista que tiene mucha actividad en Instagram, que ha hecho alguna alusión de una forma indirecta a su situación, hablando de la paciencia, y bueno, ya poco a poco lo iréis conociendo, porque sí que es verdad que se deja caer bastante por Instagram.
Ese es un tema, pero claro, las últimas informaciones también hablan de otro futbolista que es propiedad del Villarreal, cedido al Málaga, como es Alfred Ndiaye, que podría tener una salida hacia Leganés o Getafe, incluso. Claro, ahí vosotros tenéis un contrato por 2 años de cesión, con un pago obligatorio de, creo que eran 6 millones de euros la temporada que viene. ¿Qué pasará con eso?
Bah, esa es una buena pregunta. Víctor lo quiere, el entrenador del Málaga lo quiere a toda costa, quiere que se forme el proyecto nuevo en torno a su figura, pero la situación del Málaga, como te decía al principio, casi que lo hace inviable, porque a pesar de que el Villarreal va a pagar una gran parte de las fichas en este año de Alfred Ndiaye en el Málaga, Alfred Ndiaye cobra 3,2 millones de euros brutos de este curso, el Villarreal se haría cargo de torno al 50%, más o menos, y pese a todo es una cantidad inasumible a todas luces para un equipo de segunda división y para un equipo de segunda división como el Málaga, que no ha podido subir a la primera tras descender. Por tanto, la situación, bueno, creo que fue una operación de riesgo para el Málaga, ejecutada pensando en un ascenso a 1 o 2 años, y evidentemente si el Málaga, que tiene 2 años de cesión, como decía, fue con Ndiaye y una opción de compra obligatoria al final del segundo curso, no logra ascender, la hipoteca que se le quedaría sería casi de decisiones drásticas, ¿no? Lo que tendría el Málaga por delante, porque claro, no podría asumir ni muchísimo menos el valor de esa opción de compra obligatoria. ¿Qué ocurre? Que el futbolista tiene cartel, acaba de terminar la Copa África, Senegal ha sido subcampeona, no ha jugado mucho, pero bueno, es un futbolista importante con su selección, mundialista el año pasado, y hay clubes de primera que lo quieren. Entiendo que el Villarreal lo único que quiere es recuperar la inversión que hizo por él cuando lo fichó del Betis. Apenas le ha sacado rendimiento porque casi no jugó, o creo que ni llegó a jugar ese año, fue cedido muy pronto, hasta un par de años en la Premier, o incluso la Championship, me parece, el año pasado en Málaga. Es decir, el Villarreal quiere recuperar esa inversión, ya sea a través del Málaga o ya sea a través de otro club que lo quiera. Si hay un tercer club que asume la ficha correspondiente a este curso en Dialle y después la opción de compra obligatoria, o que directamente lo compra por el valor que está estipulado en la opción de compra obligatoria, entiendo que todas las partes quedarían satisfechas, porque el Málaga se quitaría de encima otro gasto importante y una hipoteca inasumible en el caso de no ascender. El Villarreal, le da igual que en Dialle juegue en Málaga, en Leganés, en Getafe o en Singapur, si recibe lo que pide. Y el futbolista, que al final también tendrá mucho que decir, podría jugar o seguir jugando si finalmente le gane su Getafe en primera división. Así que bueno, ya depende de que el interés de estos dos equipos que te he mencionado, el del Getafe nos consta, el del Leganés lo leíamos en las últimas horas, sea realmente real y tenga sustancia y genere esa inversión que haría, entiendo, acceder al Villarreal.
Bueno, pues estaremos un poco expectantes y distraídos, ¿eh? A ver qué es lo que pasa ahí y sobre todo cómo se encauza la situación de Alfred Ndiaye, tanto por el Málaga como por el Villarreal, que supongo que es el primer interesado en que la cosa acabe bien.
Seguro, y el jugador, y el Málaga. Yo creo que todas las partes, al final, cuando más o menos todos saben y quieren lo mismo, están condenados a entenderse. Lo que falta en este puzzle es el club que asuma la ficha y la propiedad de Ndiaye.
Ni más ni menos. Pues nada, Dani, que seguiremos en contacto. Ya ves, otro verano que tenemos que hablar muchas cosas del Málaga.
Muy bien, siempre hay mucha conexión, ¿verdad? Entre Málaga y Villarreal, yo encantado. También deseando que Pau, que es un año bien muy bueno, haga un buen año en Villarreal. Y bueno, no es muy usual que un villarrealense triunfe en el Villarreal. Así que la verdad que ha sido un año muy bueno para él y ojalá que tenga mucha suerte y que le vayan muy bien las cosas.
Pues sí, la verdad es que sí, todos pensamos igual. Dani, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Pues que au extret de lo que es les paraules de nuestro compañero Dani Marín.
Pues que según el compañero, Don Tiberos está, vamos, prácticamente fet, només falta ja ixe temps que estem esperant a aquel GEC que al final fique la firma i pareix que serà els pròxims dies i sobretot m'ha cridat l'atenció de Ndiaye, no? Que al final pareix que si l'interès és serio de clubs de primera divisió i el Màlaga se lleva un pes de damunt, lo normal seria que aquest jugador que era traspassat i el Villarreal recuperarà aquesta inversió que tots consideraven fa un temps que era un dels pitjors fitxatges, però si al final aconseguís extraure 6 o 7 milions d'euros pel jugador, pràcticament recuperes tota la inversió.
Home, no és fàcil, en el món que corre, perquè ja la situació és complicada, no? És complicada el saber què passarà, sobretot en Alfred Ndiaye, perquè també suposa que serà ell el que voldrà solucionar el seu problema. Víctor, no queda altra.
Sí, al final és un jugador que com ha dit el company, és mundialista, sempre sol anar convocat en la seva selecció, i jo crec que qualsevol oferta que li vinga de primera divisió, si li convé al Villarreal, a ell també segur que li agradarà i al final això, que les dues parts estiguen d'acord i intentar recuperar el màxim que se puga.
L'altre, que el Villarreal està immers a intentar solucionar més coses, pareix que esta setmana puga aclarir-se lo del Màlaga, lo del Jeque, és saber quina situació queda al voltant de lo que comentava Mahir, no? De l'altre futbolista que és propietat del Villarreal, 50% nostre, com és Roger Martínez, i que ell comentava que tenia algunes propostes per a poder abandonar l'equip de l'Amèrica de Mèxic. Sabeu qui és Santi Bolaños, Víctor?
Un dels màxims dirigents d'aquest club.
Pues ell parlava en Fox Mèxic i venia a explicar la situació de Roger Martínez. 25 anys, en un futur impressionant i en aquestes ofertes. Parlava el que és president o màxim mandatari de l'Amèrica.
A mí el sábado me llamó mucho la atención un tema de Roger Martínez. Roger Martínez marca un gol, juega todo el partido, pero no festeja. ¿Está molesto? ¿Está incómodo? ¿Tiene algo el jugador con ustedes, Santiago? ¿Qué pasa con Roger?
Mira, la verdad no sé. El jugador tiene 4 años de contrato en el club. Fuimos y pagamos una cantidad muy importante de dinero por él a un equipo fuerte de Europa como es el Villarreal. Entonces se le hizo un buen contrato. No veo la razón por la cual esté molesto, si es que está molesto. Te repito, tiene 4 años de contrato. La institución no pretende que salga, a menos de que llegue una oferta por la cual nos convenga a todos. Y dicho esto, quiero decir que si llega a dar la salida es por por las condiciones que el equipo va a plantear, la institución, no por lo que puedan decir fuera o porque digan que ya hay ofertas. No hay ninguna oferta por Roger al, día de hoy. Entonces, al día de, como estamos, él seguirá cumpliendo su contrato y repito, no, él firmó un muy buen contrato y le quedan 4 años todavía de vigencia.
Pues extrau de que no volen vendre el cap de les maneres, que només tenen propietat 50%, que es va costar la inversió 8 milions i mig al Villarreal i que a partir d'ahí ells, clar, ells consideren que una bona proposta seria pues, a partir de recuperar mínim el que han apostat per ell. 25 anys i un jugador que va en l'alza, pues clar, ells voldran mínim una oferta de 20 i pico milions d'euros. Ho veus això factible per ell?
Jo crec que Díguid o Vin encara, a més ja crec que no pot oferir cap club, però Díguid o Vin sí que crec que algun club de la Premier o aire així a la Fiorentina sí que poden arribar a aquesta xifra, i el mateix, si el Club Amèrica està d'acord i el Villarreal pot recuperar pràcticament el que va invertir, també jo crec que li convé als dos clubs i al final el jugador també pegaria un saltet de tornar a Europa i a un i hi ha una lliga prou de nivell.
Bueno, pues sí, està loco per la música, està encantadíssim per a tindre la possibilitat de tornar, i estos diuen que no tenen ni oferta tan siquiera, o sea que un altre dels que en el Villarreal, ahí estem, hem tirat la canya i estem esperant que vinga l'hora i que pegui i se mos definitiu. Però bueno, el Villarreal que podria traure econòmicament una bona part, mos va costar 14, si no recorde mal, n'han cobrat ja 8 i algo, pues conteu, si al final el Villarreal va fer bé o va fer mal en vendre este futbolista. Una pausa i vull parlar un ratet en el nostre company del Mediterrani, Isma Mateu.
Marbres Bosquet és especialista en la elaboració de bancades de cocina, baños, escaleras, fachadas i làpides. 50 anys d'experiència les avalen. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Bé, com és habitual, busquem sempre opinions al voltant de lo que és l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. En este cas, pues, busquem a un gran amic com és Isma Mateu del diari Mediterráneo. A veure què és el que ell veu o què està sentint de lo que és més o menys el que transmitís el Villarreal en aquest principi, per dir-ho així, de pretemporada. Isma Mateu, què tal? Bona vesprada.
Què tal, Miguel? Bona tarda.
Com estàs?
Pues perfectamente, bueno, una mica a cada rato, pero bueno, en lo profesional y en lo deportivo, ¿no? El equipo está bien y, bueno, ilusionados, ¿no? Porque, bueno, ya sabes que la empresa va a batir molt, no només els jugadors y el club, pues todo el entorno, ¿no? Pues se sabe, la afició sobre todo, ¿no? Y, pues, y teníamos un Villarreal que era de los mejores presupuestos de España, de batir, pues... Pues, tenim la il·lusió que de enguany pues, la cosa canvia, no?
Almenys ha tornat a ser un riure, que feia temps, feia un rato gran que no ens podíem enriure,
Sí, a més, tu i jo que hem compartit prou entrenaments estos dies, podem veure, no? Un equip molt més implicat, veig a Calleja en un altre brillo, el cos tècnic, els mateixos futbolistes, un Gerard Moreno, per exemple, que ell parlava en nosaltres, pues, ho reconeix, no? Que veu a la gent molt més motivada, implicada, sobretot perquè jo crec que s'han llevat aquesta losa de que l'equip no anava i les vacances jo crec que les hauran anat molt bé per a tots, per a canviar el xip i per a retornar en la il·lusió de fer un bon any, no? Que jo crec que el Villarreal té planter i està confeccionant un equip per a fer una molt bona temporada, jo crec.
Jo el que destaque, si tinguera que destacar alguna cosa així en conjunt del que estic veient, és que el Villarreal està fitxant, a part de que siguin defenses, que siguin millors o que siguin pitjors, però que anem a treure de tots una il·lusió importantíssima per ser titulars, no? Es veig a tots els que han vingut en ambició suficient com per a que hi hagi una competència en defensa brutal.
Sí, a tots els nivells, no? Està fent un bloc, jo crec que el Villarreal va detectar que l'any passat a lo millor va fixar massa individualitats que després juntes no van funcionar.
Sí.
I ara està apostant, per exemple, el fitxatge de Rubén Peña, que ens va sorprendre a tots, jo crec que és un cert importantíssim perquè és un xic que ja ha explotat en primera i és un xic que té fam de... Per a ell el Villarreal és la porta a poder jugar a Europa en el futur, a poder-se consolidar com a jugador de primera edició. El mateix le pasa a Pau Francisco Torres, ¿no? Que el line que va a hacer en el Málaga es espectacular y te la hace una gran oportunidad. De hecho, ir arriba a Funes Mori y Sam Loqueña y a Kurt Eliseves Bacans, espera.
Sí, sí, sí.
Espera estar, porque digo, si no me quedaré en la banqueta, ¿no? Sarat Álvaro, y sobre todo, por ejemplo, Albiol que le tiempo dice, ah, eso no me está mayor. No, Albiol es un jugador que hasta Faro Res, Luis Enrique, él va como ganarse esa española. Que en el Nápoles ha jugado todo, menos Juan
ha tenido que
operar. Que inteligentment se va a operar, creo que en gener o febrer, per estar ara bé, ¿no? O sea, ell sabia que el seu futur ja no estava en Nàpols, i jo crec que Albiol té que ser l'home que li doni. L'any passat, ara que parlem d'Albiol, faltava un líder d'aquest tipus, ¿no? Un jugador en la jerarquia, un jugador que mane en la defensa, que fa s'adenjar entre el porter, els centrecampistes, que quan l'equip s'enfona l'alça, ¿no?
Sí.
I jo crec que Albiol té que ser aquest home fonamental, ¿no? I després... En la banda izquierda, vamos, Alberto Moreno, que a mí es, lo diremos en castellano, un fichajón, porque es un futbolista que, la llenada no, es que no ha jugado, perdón, el lateral izquierdo del Liverpool, Robertson, pero a mí es el mejor lateral izquierdo del Mon en estos momentos, entonces, quiere ser guapo que le quita el sitio, ¿no?
Claro,
a partir
claro.
De ahí, yo creo que Alberto Moreno, 28 años me parece que te, es un jugador que te puede donar 4 años perfectamente en eBay, e incluso si se fija todo, pues igual le haces español a una otra vuelta, ¿no? O sea que, creo que ahí el Villarreal está en molde. Ara falta, bueno, crec que faltaria un mig centre, a veure si, perquè pel que sembla, Iborra el jugarà amb més llibertat, com van poder amb el partit del davant, per exemple.
Sí.
I la gent de banda, pues, tenia un Chukwueze, Moy, me pareix un fitxatge molt encertat, perquè és un jugador, que dius, no és un jugador top, però és un notable en un 7, 7 i mig, un 8, en interior esquerre, interior dret, mitja punta, segon punta, extrem, i te pot donar sempre diferents vessants perquè el Villarreal tingui alternatives ofensives, no? Y bueno, después la delantera del Villarreal la podría cualquier equipo de primera. Sí, están entonadas y están enchufadas, ¿no?
Claro.
Pues la dinámica del año pasado pues va a hacer que no fueran gols, pero vamos, tiene la vaca, tiene la Gerard, Cambi, es que vamos, quien los quisiera, ¿no? Por ejemplo, el otro día que dices, ah, hace una par un poco ritmo tal, ya, pero entre Gerard y Vaca se fabrican un gol, ¿no? Y eso es lo que te molde valor en el fútbol de élite, ¿no? Que tiene futbolistas que esas soles de la nada, que se soldir, pasen gol, ¿no? Pero a mí la plantilla está muy bien compensada. Falte algo de la operación salida que se dice.
Está costando.
Las cosas. Y bueno, ilusionante.
Yo creo que al final has donat en la clau, ¿eh? Yo creo que al final davant, yo creo que toda la afición del Villarreal está tranquil porque sabe que més pront més tard es cosa de dinámiques y nosaltres hem apostat o l'any passat vam apostar en cavall guanyador, gastant-nos lo que ens van gastar en estos fitxatges. I darrere és el que faltava una mica ajustar, que jo crec que per a mi és la clau, no? Ese home del mig del camp, però clar, és el que tu dies abans en Alberto Moreno, però que jo ahir comentava, per exemple, de lo que és el Villarreal. La gent que ha estat ahí, el nivell que ha tingut, clar, i això no és fàcil de trobar-ho. Senna, Bruno, Rodri... Clar, ese és el perfil que busquem.
Claro, no, a sobre no és el PC Fútbol, no? Que tu toques una tecleta i te ve el que tu vols, no? És molt difícil. Entonces, el Villarreal té que... Calidad preu té que encertar ahí en ese jugador, ¿no? Perquè sembla que Cáceres no acabe de contar. Se confia molt en Morlanes, en Trigueros, Cazorla... Tot aquest temps pot fer aquest rol, però a mi falta un centre de múscul, ¿no? Per a equilibrar una miqueta, ¿no? Aleshores, pues bueno, jo crec que el Villarreal està... Pues, jo crec que està pacientment esperant el mercat, perquè sap que conforme passen els dies, més fàcil serà agarrar-lo. Ara te demanen molts diners. Per exemple, el mercat anglès, el dia, crec que és el 8, se tanca, aleshores, tot el jugador que o no ha estat inscrit o que veu que no tindrà minuts, el que voldrà és, mira, una oportunitat d'estar en Espanya, ¿sabes? Se va parlar en el seu dia del jugador del Fulham, que és company de selecció de canvi, que es diu Sam Manguisa, que és camerunès, però és molt bon futbolista, que va estar a l'Olympique de Marsella dos anys a grandíssim nivell, i fa dos temporades va jugar la final de l'Europa League amb l'Atlético. Un jugador de ese perfil, si el Villarreal conseguís signarlo, yo creo que tendrá molde guanyar, ¿no? Porque el plantel está muy compensado. Y me dice tres porters, pero a mí es un puesto muy importante en el fútbol. Bueno, entonces es de pos de equipo. Y creo que Andrés Fernández y Asenjo serían titulares en todos los equipos de España, a mí al menos el Madrid y el Barça. Pero en el de mes, ese problema. Aleshores, crec que està compensadíssim en totes les seves posicions.
Al final, el que diem falta el que és el del mig centre i les decides, perquè clar, així ara mateix jo veig moltíssima gent, per exemple, a Telescarrec, sí. tres jugadors per a la mateixa posició, en el mig del camp jo veig que n'hi ha moltíssima gent, no sé quants o qui podis ir, i a partir d'ahir no sé si a lo millor l'eixida d'algun dels centrals esquerrecs podria facilitar que pogués arribar un altre substitut, per exemple, dret, per a Albiol.
Sí, si fos que tenen marge nosaltres en Mediterrani, pues, d'entrar de este vídeo en mi centro i lo de Ontiveros, ¿no? Ontiveros és un tema que està ahí, que n'hi ha cort en ell, però falta a veure si se desenquista amb el jeque, ¿no? Del Màlaga. A partir d'ahí, les baixes. Jo crec que la posició central està molt ben coberta, són quatre. El tema és el que podríais ir si hi ha una oferta, perquè té cartell, té nivell, seria Víctor Ruiz, i entonces sí que se buscaria un altre, si no, no se fixaria que un central. I després, evidentment, pues, els jugadors que no compten en teoria per a Calleja són Raba, són Leo Suárez, Rodrigo Guerra, inclús el mateix Cáceres que han despedit. I hi ha un altre jugador que avui hem publicat que ha renovat un any més, que és Akramafis, el d'un centre catalí, però se'n va un altre any cedit a l'Alçat, que és el campió de la Lliga de Qatar i va ser semifinalista de la Champions League d'Àsia. I, bueno, en tot això el Villarreal està treballant bé, no? I faltaria un dels dos laterals esquerres que queden, o Jaume Costa o Quintillà, tindrien que buscar-se acomodo fora de casa, perquè pues, ja li va passar el mateix a Miguelón, el van cedir al Huesca, al entrar Rubén Peña, pues se queden Rubén Peña i Mario, ara al entrar Alberto Moreno, pues té que ser un dels laterals esquerres.
D'entrada, mirant que està fitxant els demés, que la veritat n'hi ha pocs moviments, però bueno, sí que està clar que n'hi ha tres o quatre equips que estan gastant-se molts diners, per exemple el tema del València, el tema del Celta està reforçant-se moltíssim.
L'Atlético de Madrid.
L'Atlético de Madrid dice ja no computa, jo és el catàleg de una lliga superior a nosaltres, però a nivell de competència, com ho veus?
El Sevilla ha fet 10 fitxatges, ja, crec.
Sí, sí, sí.
Me preguntaves, perdona?
El Betis, el Celta, el València, més o menys, jo diria que és com tu un poc més.
Sí, no, que s'estan reforçant tots, si no serà fàcil la temporada, eh? Per exemple, que un Betis fitxe a Fekir, que Fekir el van viure en directe en l'eliminació que ens va fer l'Olimpí de Dion, són jugadors de molta qualitat, no? I dius, tu estàs competint en rivals que poden fitxar a Fekir. I Fekir és un jugador que el volia el Nàpols, que el volien equips d'elit que juguen Champions, o sigui, i la fitxa del Betis que no juguen a Europa. O sigui, que para que veiéssim el nivell que té Espanya, no? Ara mateix de fitxatges. El Sevilla també està fent el mètode Monchi, no?
Sí, sí.
I porta a 12 i segur que funciona, no? I, bueno, pues el València sempre és el València. El València encara un venut a Rodrigo, però, bueno, el València té un equipàs. Però jo crec que el Villarreal té que estar ahí entre 7 i 8 primers a pelear, i si se tolera, pues per a mi tenia que estar això, optant a poder jugar a Europa League.
Jo crec que la clau està ahí, és que el Villarreal pugui estar en això, per almenys començar bé, no? Que tenen opcions a poder manejar tenir les primeres places, no sé si al final entres en UEFA o no, però jo crec que la situació canvia moltíssim. Ja hem vist que si comences baix acabes patint massa.
Sí, ho diria, per exemple, el Gerard Moreno, no? La clau és començar guanyant. La inèrcia guanyadora, el xiu guanyador, és importantíssim, perquè després les situacions s'enquisten i la moral se baixa i te ve un rival que se tanca a casa i era un correr que fa un gol per 0-1 i dinàmica, i és dificilíssim eixir d'aixes dinàmiques, no? Van poder-ho comprovar, inclús en canvi d'entrenador i en recuperar l'entrenador, no? I llavors, doncs, bueno, a veure si en guany va tot millor i el Villarreal, sobretot, crec que té que aconseguir ser un equip solvent i fiable a casa, no? És fonamental.
És la clau.
A partir d'allí, fora de casa, el Villarreal sempre serà competitiu perquè té qualitat.
Està clar. Pues Isma, que no te moleste més, moltes gràcies per haver-nos fet un cèntim de lo que dice actualitat i sa opinió, i esperem que tingues raó en moltes coses, que jo crec que sí. Al final pensem tots com tu, però falta encertar-la.
Ojalà, no tenim boletes màgiques, però bueno, intentem analitzar-ho. Però tampoc, jo analitzo sense la bufanda, no?
Claro.
Evidentment, tots volem que el Villarreal estigui a dalt, però jo és que crec que ja està molt ben confeccionat el planter. Sí que l'any passat vaig detectar alguns errors de... Però enguany me pareix que s'està fent les coses amb moltíssima coherència.
Està clar.
A veure si hi ha sort.
Esperem que sigui així. Isma, Mateu, gràcies.
Vale, una hora sort. Adéu.
Pues Isma Mateu, la veritat és que prou extensa l'anàlisi de lo que està passant a la Villarreal. Per cert, ens han deixat que Akramafis, ahir vos comentàvem que continuaria en el mateix equip qatarí, però el que no sabíem és que havia renovat per una temporada més, que hem conegut en el dia d'avui, Víctor.
Sí, perquè s'acabava el contracte, per tant, havia que renovar-li un any més, i de moment, esta temporada seguirà en el alçat, veurem la temporada següent si al final hi ha un traspàs o se queda jugant així.
Serà el seu entrenador el que vol emprar el Barça de tota la vida?
Sí, Xavi Hernández, ja va coincidir l'any passat en ell, però Xavi encara està com a jugador en actiu i ja que sabem que s'ha dedicat a la banqueta, per tant aquesta temporada pues, este serà el seu entrenador.
No teniu fam?
Home, pues, ja és hora, no?, d'anar a dinar.
Ala, pues.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Dinos tu profesión y nosotros te vestimos.
En Big Materarbo encontrarás todo tipo de ropa laboral, bordados, serigrafías, asesoramiento personalizado y todo a un precio espectacular.
Big Materarbo, Avenida Pío 1255, Villarreal.
A les 6 i mitja, en la ciutat esportiva Miralcamp, el Villarreal tindrà el que és la segona sessió preparatòria del dia. Demà, sessió preparatòria i viatge cap a Àustria. Ara, pues, així ho contem. Gràcies per estar ahí, com sempre. Adeu a tots. Et deixem la gent de 4G.